Pero ahora, bueno, es que claro, cambiar de un tema a un altre, un tema que para mí es tan bonic. Bon dia, Santi Cortells.
Bon dia, Susana.
Després de sentir el president de la Generalitat ens hem quedat una miqueta plof, no?
Amb l'ai al cor, que es diu. Sí, ens hem quedat. Ja ho esperàvem, però venia o no venia, així que tot serà diferent, tot ha sigut diferent i tot serà diferent en el començament de l'any. A
Bueno.
veure si els Reis es porten una miqueta de felicitat i de fer fora el virus dels nostres pobles, perquè això ja... en fi... Hem d'alçar el cap i tirar endavant, vull dir, amb la positivitat que ens porten la màgia dels Tres Reis.
Pues ahí anem. Ahí anem a l'època de Nadal, que potser hem sentit parlar dels tres reis d'Orient que van visitar el xiquet Jesús, seguint una estrella, però Santi, qui eren estos tres reisos?
A veure, el text que tenim més representatiu és el de l'Evangeli de Mateu, no? Que en el capítol 2 diu: "Després de que Jesús va néixer a Belém de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis o mags, ahir n'hi ha discussió d'Orient, i en arribar a Jerusalem preguntaren on està el rei dels jueus que acaba de néixer." Diu "després de que Jesús va néixer", encara que la representació en els Belens és pràcticament quan naix, no? Apareixen els reis. El text diu "després". Això vol dir que alguns interpreten que va ser un any després, altres dies després, perquè el text només diu "després" i ja està, no? Aleshores, estos reis, no? Jesús saben que va néixer a Belém, però tot este text està ple, diguem, de... no de misteri, sinó de secrets que hem d'anar desxifrant. Per exemple, Belém. Què vol dir Belém? No? Que en valencià ho escrivim amb TL, perquè ve de l'hebreu Bet-Lehem. Bet és la casa del pa. Com Jesús després era el pa que anàvem a compartir tots, doncs aquesta és una interpretació. Una més antiga, d'una forma hebrea més antiga, és la casa de Déu, que és Betlamu, no? Això vol dir en hebreu antic, rabínic, la casa de Déu. Aleshores, primera, diguem, secret que podem desxifrar ahir, no? I hi ha moltíssimes més coses, no?, que podríem parlar,
Per
com...
exemple, clar, jo preguntaria, que sempre m'ha interessat molt, quants n'eren realment de reisos?
Bé, pel que fa al nombre, el text només diu magoi. El plural és magos, per tant parla dels reis. La paraula magos també vol dir gran, per tant ahí està la discussió, si volia dir gran, si volia dir savi, segons la traducció de la Bíblia, si a l'anglès, per exemple, és wise, que vol dir savi, així tradicionalment s'ha traduït com a mag, segons, no? Segons la tradició bíblica de cada país, doncs s'interpreta d'una manera o de l'altra. Passa que la paraula màgia té connotacions també fins i tot negatives en la nostra
Clar, clar,
cultura,
clar,
no?
clar, clar.
Quant al nombre, anem a veure. Això depèn de la tradició litúrgica de cada església. La nostra tradicionalment havien sigut tres. Per què? Perquè s'associa als regals que van dur, que eren l'or, l'encens i la mirra. Ja sabeu que l'or representa la reialesa, Jesús és rei, l'encens la divinitat, perquè el fum de l'encens puja cap a dalt, i la mirra la humanitat, perquè és amb el que ens embalsamaven els cossos dels morts, com Jesús sacrificat va morir, doncs són esta simbologia. Com els regals eren tres, per analogia, normalment s'ha interpretat que eren tres reis, tres savis, el que siga, no? Els que van vindre. Ara bé, hi ha altres tradicions, no només de noms, que també els diré, no? Nosaltres diem Melcior, Gaspar i Baltasar, aquesta és la nostra tradició, a partir d'una crònica grega d'Alexandria del segle V, que es va traduir al segle XVII al llatí amb el nom d'Excerpta Latina Barbari. Bé, per exemple, l'església d'Etiòpia és una de les tradicions litúrgiques, els anomena Hor, Karsudan i Basanater. Basanater, Baltasar, doncs ahir hi ha una similitud. Els armenis tradicionalment han dit que eren 12. I dels armenis n'hi hauria també una altra tradició litúrgica, que són els siríacs. No sé si el podràs posar, però t'he enviat el Pare Nostre en armeni, perquè armeni era la llengua que parlava Nostre Senyor, no? Era la seva llengua, igual que la nostra, el valencià, una llengua xicoteta, que el que sabem és que és la que hi parlava. Mireu, eren 12 segons aquesta tradició: Dadandur, Shuf, Arshakth, Sarwan, Ario, etc. No? Hi ha una sèrie de noms que ens han arribat a través d'esta tradició, i per tant serien 12, que 12 són 3 per 4.
Aquesta és la música que em comentaves?
Sí. Llengua preciosa, no? Quan sentim, podeu buscar en YouTube el Pare Nostre en arameu, que és una llengua preciosa, i segons esta tradició, la tradició siriaco-aramea, que és molt minoritària, doncs serien 12 com els apòstols, no? El número 3 és la simbolitza en la Bíblia la plena harmonia, és la Trinitat, i 3 per 4 són 12, que són els apòstols, vull dir, tant el 12 com el 3, doncs, però realment no se sap, el text no diu quants n'eren de reis, no? Digues.
Sí, sí. En realitat eren i l'altra religió en dia que eren 12, i n'hi ha alguna altra religió on parlava que n'eren 4?
Religió no, sí que n'hi ha representacions en les catacumbes que s'han trobat en les quals i n'hi havia representats 4 reis, no 3. És a dir, esta és una de les altres que hem trobat en l'art. Sabeu que les catacumbes eren on soterraven els primers cristians, que s'amagaven i tota esta història, i ahí a vegades feien algunes representacions com el bon pastor, els reis, i ahí eren, en una de les representacions que es van trobar, eren 4. Tenim 3 versions fins ara.
Sí?
La de 3, que també coincideix en l'onomàstica, no? Perquè si mirem on n'hi ha la referència més antiga, en Sant Apolinar el Nou, és a dir, a Ravenna, al nord de San Marino, la part nord d'Itàlia, doncs ahir hi ha una església que va fundar Teodoric el Gran, que era de culte arrià. L'arrianisme és una secta del cristianisme dels primers segles, i ahir també apareix esta tradició. Per tant, és una tradició antiquíssima, estem parlant del segle VI, però hi ha referències prèvies, referències prèvies més enllà de que 3 homes van visitar Jesús, és a dir, ja va començar a deixar solatge de tradicions diverses i de colors, no?, en la història nostra.
I altra de les coses que també parlem moltes voltes és d'on venien.
Bé, ahir sí que tenim tot tipus de versions, no?, perquè d'on venien? Doncs els teòlegs normalment donen 2 possibles versions. La més extesa, no?, que és l'imperi medo-persa, per raons culturals i també, a veure, quan tu estàs a l'Occident i els reis venen d'Orient, que això sí que ho diu el text dels evangelis, l'Orient és molt gran, és molt extens. Aleshores, per proximitat lingüística i cultural, no, en l'imperi medo-persa, doncs, 2 llengües importants eren el medo i el persa, evidentment, i eren pròximes a l'arameu, no? I després també el que teoritzen una miqueta era... perquè se'ls ha considerat moltes vegades astròlegs, no? Si eren de l'imperi medo-persa, és a dir, de l'antiga Pèrsia, doncs probablement tenien coneixements en adivinació, en profecies, però clar, quines profecies? I l'imperi medo-persa no profetitzava sobre Jesús? Esta és la pregunta. Doncs n'hi havia 2 religions. Una és el zoroastrisme i l'altra el mitraïsme, que curiosament són religions monoteístes, prèvies al monoteisme del judaïsme, vull dir, prèvies o contemporànies. I aleshores ells també tenien unes profecies sobre el Messies que havia de vindre. El que diuen els teòlegs és que esta coincidència era com una revelació, no?, que se va completar amb el naixement de Jesús, però que altres religions també tindrien. I en el zoroastrisme, que perviu fins als nostres dies, esta religió molt minoritària, i el mitraïsme, que va desaparèixer perquè la va prohibir l'imperi romà, també n'hi havia una trinitat. És a dir, també es parlava de la Trinitat en aquestes religions. Ja dic, els teòlegs diuen que és una pre-revelació, que provaria la veritat i totes aquestes coses que diuen els teòlegs cristians. I en aquesta religió doncs, hi havia aquestes profecies i l'altra versió era que vingueren de Caldea o del que es coneixia com a Babilònia. Els babilonis estaven molt més involucrats en l'astronomia i tenien més tradicions relacionades en les estrelles, en totes les, perquè l'estrella de Nadal, no, que s'apareix també, apareix també l'Evangeli, és importantíssima, i parlaven de l'alineació famosa entre Júpiter i Saturn, que això probablement anunciava
això era un poc de rodejar de màgia tot això, perquè per què viatjar tan lluny per a conèixer un xiquet?
Clar, doncs havien de viatjar doncs, probablement per a conèixer, no sé si el Messias és també del seu, de la seva religió, però bueno, un altre dels episodis que ells es troben, segons explica l'Evangeli, a Herodes, i Herodes els diu, vosaltres quan trobeu on està, m'ho dieu, ja sabeu per a què, no? El dia 28 celebraven els sants innocents, però ells, diu l'Evangeli, que en somnis, un àngel, no ho diu exactament qui, però probablement un àngel, es va dir que no anaren a Herodes a dir-li res d'on estava Jesús. No? I això és el que diu que va salvar, que no identificara qui era, perquè Herodes tenia por que li furtaren el tron, no?
En este programa desmuntarem el Belén, no? És a dir, estem desmuntant el Belén.
Sí, estem fent-la peces. Desmuntar el Belén, a veure, jo he estat mirant quan el desmuntava el Vaticà, perquè així una de les tradicions era que es desmuntara la Candelària. La Candelària és el 2 de febrer, era una de les tradicions antigues, no? I així, a més, la Candelària té la seva importància també com a, com a tradició, com a festa, i la Candelària és la festa de la presentació de Jesús en el temple, no? I també entronca en una festa antiga de les llums de l'Imperi Romà, que es veu que es va fusionar, no? en esta festa cristiana. I el Vaticà el desmunta tradicionalment este diumenge, que és el diumenge del bateig de Jesús. El primer diumenge després de l'Epifania, que és demà, que ja vam explicar que l'Epifania, que és el dia dels Reis, en la tradició ortodoxa és el dia de Nadal, és el dia que va néixer Jesús. Si fiqueu les televisions russes demà, veureu el patriarca celebrant el Nadal ortodox rus. Dic ortodox rus perquè vaig preguntar al parinte, és a dir, al retorn dels ortodoxes romanesos que conviuen a nosaltres a Vila-real, si ells celebraven també este Nadal, el de que coincideix amb l'Epifania, que és, diguem, el Nadal antic, no? I diu que no, que ells van llatinitzar i ser calendari, no l'han mantingut com els ortodoxos més antics, que són els russos, i per tant el celebren el 25 com l'església llatina, no? Que és l'església romana.
Per lo tant, nosaltres hauríem de desmuntar el Belén no al dia següent dels Reixos, que és el que fa tot el món, sinó el dia 10.
És el dia 10, el diumenge?
Diumenge 10.
El Vaticà, perquè és el dia del bateig de Jesús. Ahir he tingut una discussió abans de vindre ací, perquè, clar, el catolicisme tradicionalment ha batejat als infants, als xiquets. Altres confessions cristianes, no, ho fas conscientment l'adult. Per tant, té sentit dins del catolicisme que es desmunte el diumenge, perquè pensant... Realment Jesús era adult, no? Però pensant que bategés els xiquets, doncs a continuació del naixement i tot això, doncs vindria el bateig i evidentment s'ha de desmuntar el Belém. Jo així al poble, jo crec que fem, a tot el món que conec, més la tradició que fa el Vaticà, que d'ací al diumenge o el diumenge com a tard es desmunta tot.
El que parlava del relat de la visita dels tres mags a Belém és exclusiu de l'Evangeli de Mateu en el segon capítol?
És exclusiu, sí. El que és la infantesa de Jesús, no, això parlen els quatre evangelistes, Mateu, Marc, Lluc i Joan, parlen de la infantesa de Jesús. El que sí que és veritat és que n'hi ha altres evangelis que s'anomenen apòcrifs, és a dir, que no es van entendre per els primers cristians com a d'autoritat, però que donen informació igual sobre els primers anys de Jesús. No recorde ara, crec que era l'Evangeli de Tomeu i alguns més, i això sí que donen més informació sobre la infantesa de Jesús, alguna de la qual incorporem és la tradició de les coses que nosaltres hem cregut i creem normalment sobre, sobre este fet, no? Sobre el naixement de Jesús. No està als evangelis, però està en alguns altres textos d'orígens, pares de l'Església així importants i tot això, i per això els incorporem per tradició, no? No perquè estiga en ese evangeli.
També tenia curiositat perquè aquestes figures misterioses tan reconegudes a Vila-real es poguerem analitzar. Què té de diferent el que nosaltres tenim de figures misterioses reconegudes a Vila-real en els demés llocs o en els demés províncies o...
Bé, diferent, doncs diferent que la nostra ja va per a 100 anys, la nostra tradició que és la cabalgata, el tirorí que apareix en Amades, no? El folclorista Amades, parla d'aquesta cançó que apareix en més pobles, no només en el nostre. Jo crec que tota la màgia que s'ha anat desenvolupant o que es pot desenvolupar al llarg de 100 anys, encara que diuen que hi ha referències molt anteriors a la dels 100 anys. Bé, la més antiga així al País Valencià és la d'Alcoi, que sembla que va començar a finals del segle XIX, i després ja aniria la de Vila-real, que fa uns anys la van considerar d'interès turístic provincial. Tot això que us contaran els antonians.
Sí, ens han contat fa una estoneta.
Sí.
Una altra pregunta també que em ve molt en estos moments. El moment especial en el que tot el món cantem el tirorí.
El moment especial que cantem el tirorí, que tots hem de recordar, tirorí, tirorí, senyor rei, estic ací, palla i garrofes, tot pel seu rossí, el seu cavall, no? Rocinante, en el quixot, casques i avellanes, la casca oblidada, recuperem-la, esa pasta tan bona, antiga, tot per a mi, no? Jo crec que, i també fixeu-vos que és un valencià popular, perquè les cançons populars s'escriuen en valencià popular, no per una altra cosa. Per tant, es canta així, senyor rei, jo estic així, palla i garrofes, tot pel seu rossí i casques i avellanes, tot per a mi.
Per cert, Santi, què eres més, de tortell, de roscó, de rei o coca o casques?
A veure, jo crec que tot, sempre he pensat el mateix d'aquestes tradicions, que tot es pot incorporar. Jo enguany he fet un tortell perquè com tinc una xiqueta menuda, doncs vaig veure una recepta que em van passar en Kinder Bueno, ja saps que a mi m'encanta cuinar, i vaig fer un tortell de Kinder Bueno. Les casques és la nostra tradició, està ahí a la cançó, i jo sempre he reivindicat i crec que l'actual regidora de tradicions també així ho reivindica en esta mini casca que sol promocionar esta regidoria. La coca, en anglès cake, no? Doncs també forma part d'este dia. Jo crec que es pot fer una coca i es pot fer... potser hi anirem rodant, no? Tots, o rodolant, després de festes. Però, i roscó realment no està incorporada com a normativa, però en realitat és una rosca, és un cercle. Que la serp esta que eren les casques també era un cercle,
claro.
Que indica que tot comença i acaba contínuament. N'hi ha un final que és l'amor, n'hi ha un començament que és el naixement, el mateix que l'encens, l'or i la mirra. Per tant, ha de ser un cercle. Vull dir, això si es fixes en totes les tradicions, siga d'on siga, apareix.
Este cercle. El que passa que el roscó de Reis és el que més ens han venut a nivell publicitari, i com que té prèmit i també té castig, pues com que es va allò de lo bueno y lo malo, i sí, acabem tots caient en comprar el roscó de Nadal, no?
La famosa fava, però de les faves es veu que ja n'hi ha tradicions en este temps d'època romana, vull dir que les faves, bé, s'han incorporat comercialment al tortell, però que tampoc és un invent comercial del tot, té la seva història. I volia contar-te una altra cosa, tu saps que jo vaig viure uns anys a Alemanya, i així, ja, si els xiquets es podeu tapar les orelles, perquè el que vaig a contar és un poc... Doncs bé, els cossos dels reis mags, diu la tradició que estan soterrats en la catedral de Colònia. Si aneu mai a aquesta catedral, quan arribes ahir, mires cap amunt i no veus el final de la catedral. Jo he vist fotos que se't posa la carn de gallina, de tot derruït, la Segona Guerra Mundial, ja sabeu, els bombardejos van ser impressionants, excepte la catedral de Colònia, perquè diuen que era tan bonica, era tan superbia, tan preciosa, que no la vam poder destruir, perquè és que això era un autèntic crim. I ahí dins n'hi ha tres sarcòfags d'or massís, que quan ja vas arribant els veus brillar, vull dir, són enormes, és increïble, i ahí estan, diu la tradició, els tres reis d'Orient, com diem en valencià, no? Allí soterrats. Diuen que l'emperador Frederic I del Sacre Imperi Romano-Germànic, conegut com a Frederic Barbarroja, va ser el que al segle XII, en tot allò, aquell temps de les creuades, etc., va aconseguir dur les relíquies a Colònia. Però n'hi ha una altra relíquia, que són els regals. Els regals també estan en un lloc, i és el del Mont Athos, a Grècia. El Mont Athos és com, per a l'Església Ortodoxa grega, una espècie de Vaticà. Jo sé que ahir els monjos, jo crec que tenen com una espècie de mini-estat, vull dir, l'estat grec no entra, hi manen els monjos, no?
Sí, és un mini-vàtica.
És un mini-vàtica, el Mont Athos. I sembla ser que ahir n'hi ha els tres regals.
A tres hores, els regals que li van portar a...
Els originals, que no entenc molt bé com els guardarien, perquè l'encens, si està cremat, estan a les cendres. No sé, algun dia anirem a veure com estan els regals.
Santi, li hauràs escrit la carta als Reis, no?
Sempre.
Als mags d'Orient, me referís.
Sí, sí, jo sempre l'escric.
I t'ho portaran?
A veure, enguany ja sabem que el que ens han de portar en ixa màgia és que esta pandèmia passi el més pront possible per el nostre bé, no? I jo crec que especialment enguany, no sé si els hauríem de, o els demane coses tan materials, crec que...
Clar, ahir és on ens remontem a estos moments que teníem quan érem menuts i que sí que de veres disfrutàvem del dia de Reisos, perquè sí. Tu anaves a casa dels teus familiars a rebre Reisos?
Sempre, vull dir, sempre els Reis es passen per casa de tots els familiars, especialment els germans dels teus pares, els tiets i les tietes, i els iaios, i això són els fonamentals que no poden faltar. Després n'hi ha els padrins, que a vegades són els germans i a vegades no, i ahir també, en el meu cas, un dels meus padrins era un germà del meu iaio, per tant, ahir també passaven els Reis.
En el meu cas també anàvem a casa els padrins. Però tu recordes algun moment entranyable que va rebre regals de menut? Per exemple, gent que te donava especial tendresa, que senties?
Sí, jo recordo molt la meva iaia Dolors, perquè va morir quan jo tenia 16 anys, i recordo amb especial tendresa perquè és que com que es passava molt de temps preparant-los, com que es veia que ahir els Reis havien posat un especial carinyo. I també recordo molt els calcetins, perquè en casa de la meva iaia sempre deixaven calcetins. I jo em preguntava, i per a què seran els calcetins? Que després, de major, sempre m'ha fet gràcia, perquè calcetins sempre se foraden i aquestes coses, no? I jo a la meva iaia recorde que els Reis solien deixar calcetins. No sé si a tu t'han deixat calcetins, sí, però és un regal típic.
En Maria, en casa de la meva iaia, peucos. Peucos, teixits en llana.
Efectivament.
I els he tirat a faltar molt de temps, quan la meva iaia ja no podia teixir-los. I era sempre un regal que me deixaven els Reis i era preciós. Els tiré molt a faltar, també.
Dona compte que no m'havia parat mai a pensar-ho, però jo ara fent un repàs de la meva família, sí que és de veres que hi havia cases que tenien un algo especial sempre que et deixaven allí i dies. I a més, any de any que anàvem, sabies que allí te trobaries, eh? Pues no sé, en el nostre cas, que érem xiques, sí. Pues sempre pensàvem un mocador de coll, no? que la iaia ens feia, o un perfum, sabíem que allí teníem allò. Quizà és que tenien una especial connexió aquesta gent més major en el que realment ens faria falta?
A veure, jo penso que les dones en este poble fa anys es dedicaven, no sé si majoritàriament, però moltes es dedicaven a la costura per a guanyar uns diners, i per tant era fàcil, no, que els Reis triaren el que elles manufacturaven. Després a mi també em dona la sensació que com que és una festa, una tradició lligada als xiquets, doncs se n'ocupaven molt les iaies, parlen femení, no? Per això els calcetins jo crec que formen part ahí fonamental dels regals que tots trobàvem. També doncs, una picadeta, que això seria les casques antigament, i després doncs, ja se va incorporar tot el que va anar venint. Però a veure, això en la cultura popular és que és fonamental, per això no hem parlat encara de les dites de Reis. Te dic alguna?
Hombre, clar.
A veure, a Santa Llúcia un pas de puça, a Nadal un pas de pardal, a Sant Antoni un pas de dimoni, i per als Reis, bèstia el qui no els coneix. És una... Perquè Sant Antoni de si poquet, també, eh? El gener, festes té per triar. El rei Sant Antoni i Sant Sebastià. Uh-huh. Sant Sebastià és el patró de la Vila Vella. Vull dir, les tres viles, la Vila Joiosa, que està a Alacant, la Vila Vella i Vila Real, que és a, bé, on estem.
Dona compte que també diem que els reis us porten, o en reis us donem regals als que estimem, i aquesta tradició remunta a segle rere segle enrere, i capitula una cosa que ens fa rememorar els primers Nadals. Homes que arribaren de molt lluny i portaren regals.
Sí.
Donat compte com cada volta, en cada generació, tornem a portar la màgia als més menuts, eh?
Sí, ara ho veig en la meua xiqueta, no? És la màgia, és que els fa tanta il·lusió.
Com prepares la nit de Nadal perquè aquests reixos entren dins de la casa?
Doncs bé, jo crec que tot el Nadal és una preparació, no? L'arbre, la decoració...
Ja, però el dia, la nit de Reis,
sí.
I jo parlo per mi, deixaven la finestra oberta,
sí.
Una de les finestres, i menjar,
sí,
i
sí.
Aigua.
I aigua.
Jo no sé si tu això ho traslades ara que tens la teua filla.
Sí, sí, has de deixar alguna cosa, el que tu dius, aigua. Així a Vila-real sentir parlar dels puros.
Sí, però això quan venen de dia.
Quan venen de dia.
Perquè el que fas és que quan te donen els regals tu, als Reis, es dones el puro per a que estiguin a gust i per dir que bé, no? És com en una boda, quan al final te donen el puro, pues ja havien fet la seva feina.
Sí, sí.
Jo te deia això perquè jo vaig veure a Usue disfrutant del concert de Nadal.
Sí.
Una
sí.
Tradició que no s'ha de perdre.
No, no, no.
Per lo tant, jo imagine que aquesta tradició de deixar la finestra oberta i menjar i beguda per als camells, no m'imagine que no la facis.
No, 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 això s'ha de complir sempre. Vull dir, són coses que s'han de fer, i després també alçar-nos alguna hora a veure què han deixat, no? I la sorpresa que tens ahí baix de l'arbre, a veure què n'hi ha. Això té.
Però tant menuts com grans, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, evidentment. Jo també vull saber a veure què deixaran baix de l'arbre, no? I sa màgia que apareixen màgicament, o a vegades toquen a la porta. Així a Vila-real són molt de tocar a la porta, són així més... no que desapareix, no? La feina dels antonians i de...
El tirorí, lògicament, quan va fer ser fadrina la xiqueta i tal, però jo suposo que ja el tarredejarà, no? Usue.
Usue la de tararejar, perquè en este poble no es pot viure sense saber-se el tirorí, si no els reis no porten res.
És que no ens deixen regals.
No, 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 el cantes unes quantes vegades, com són tres, diu la nostra tradició, diu que són tres, doncs tres vegades com a mínim. També diuen que normalment, ho he vist jo als xiquets, que els punys els menegen com si fora un violí, no sé si ho heu vist a vegades, mentre canten el tirorí, així, el dret sobre l'esquerre, és que...
És una tradició. Sí. No, jo, nosaltres, que a cada casa on anem a per els joguets, sí que és de veritat que tenim que cantar el tirorí.
Sí, sí, sí.
Si no, no ens donen els regals.
Clar.
I jo és que pense que se'ls comença bé, però s'acaba una velocitat del tirorí per entrar a per els regals.
Sí, i per obrir-los també, que és una altra de les coses que... No? Perquè quan vas obrint ese regal, a veure què hi haurà dins, a veure si han fet cas a tot el que he escrit en la carta, no? Tot això també té...
I portant la carta, repassant, pues això ja m'ho han portat, de totes les cases on vas,
clar.
I després voler intentar muntar-lo tot i que tot quadre, no?
Que tot quadre. Jo he de dir que quan era menut era molt metòdic, i jo m'apuntava tot el que havia demanat I si em faltava alguna cosa, reclamava. I dius que això jo ho havia demanat i s'han oblidat.
Per equivocar-se en casa de Santi, eh? Per equivocar-se després te reclama.
No, al final el que una persona vol és que jo t'ho poso de la meva part, és que fem un pacte. Sí. Jo poso de la meva part i a final d'any esperem també que aquests reixos ens portin el que es mereixen.
Sí, 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 sí.
En aquest cas, enguany tots demanem el mateix.
Jo crec que molt especialment demanem això, no?
La gent gran, però jo penso que de ben segur demà disfrutarem tots, eh?
Sí, sí. No, a veure si a algú li han deixat una miqueta de carbó, no? Ja vam parlar del significat del carbó.
Claro, ara és quan es començaria a parlar jo del carbó que ve a principi quan una mica passem els reixos, no? Perquè avui hem donat diverses notícies, però sí. Això és un altre tema. Ja entrarem el dijous que ve, ja entrarem.
Sí, i en el carbó, no? Que alguns s'han durat. Deixem-ho ahí. Però bueno, una altra dita que no havia dit abans, perquè ara al gener doncs molts estudiants, mal que bé, no sé si en línia o presencialment, tenen exàmens, sobretot a la universitat. I suposa que d'ahir s'ha generat una dita que tinc apuntada, que és: els estudiants de Sant Lluc a Nadal estudien poc i mal. I des dels Reis a la Trinitat estudien doblat.
Sí. O sigui, que ara jo me quedaria en aquesta dita perquè... no sé, a lo mejor es que es la última que me recorde, pero que de ben segur és la més real, ¿no?
Sí, malauradament ara en tot el plan Bolonia tenen que estudiar ja a Nadal, eh? Sí. Jo per exemple vaig ser, com soc licenciada, sí que són en febrer, però ara sí que el Luchi per exemple sí que són ara al gener ja mateix, o sigui que ja estan, tindrien ja que estar estudiant.
Sí, sí, sí. Però, o sigui, està dit, a veure, seria pre-Bolònia, no?
Però sí.
Més o menys ens quadra. Pel Reis mitja hora creix, perquè com la llum ja...
Es nota més aquests dies.
Pel Reis mitja creix. Sí, sí, sí. I pel Reis un pas de vell. Està... suposa que vol dir que anem avançant en els temps.
En cada rei. En cada any que passa, no?
Efectivament, perquè això és una altra cosa que no he explicat abans, que els tres reis representen els tres continents coneguts.
Clar, quan parlàvem d'on venien, jo també pensava, clar, representen les tres races, no?
Sí, perquè en aquell moment en el que es va generar la tradició no havien descobert Amèrica, que seria el quart continent. A veure, Melcior és Europa, Àsia és Gaspar i Àfrica, evidentment, és Baltasar, no? I després també representen Europa, és a dir, Melcior, la vellea de vell, de ser antic.
La vejez. És com el continent més antic que coneixem.
Àsia, perquè és on nosaltres vivíem, no? I per tant, Àsia, que és Gaspar, la maduresa, i Àfrica, que és Baltasar, la joventut. Imagina que perquè és
el continent que vam incorporar, assabentamos que estava, no?
Sí que n'hi ha ara ho diré, representacions dels reis més antigues on Baltasar era blanc. Això és una altra cosa també que després es sobrepinta en algunes obres. És curiós també com l'art va evolucionant. El tema de que siguen reis o no sembla ser també que es va generar entre el segle XII i XV, perquè l'Església tenia conflictes, i ja hem parlat alguna vegada amb els reis temporals, el rei de França, l'emperador d'Alemanya, etc. I aleshores el fet de representar-los com a rei, que diu l'Evangeli, que es van postrar i adorar a Jesús, era com dir, vosaltres reis, vos heu de postrar
al rei de reisos.
Al rei de reisos i a l'Església, no? Perquè és Jesús i tal. I aleshores diuen que per això també els van incorporar esta qualitat de rei, com un ensenyament de l'Església de dir, els reis han de vindre i adorar, jo sóc el poder espiritual absolut, etc, etc. Els belens també, si veieu sobretot els belens renaixentistes, és molt curiós, estava mirant alguns, concretament els del Bosco, on el que és el naixement, que està dins de com una espècie d'edifici, sempre representa com un edifici en ruïnes. I perquè en ruïnes? He estat mirant i sembla ser que, clar, la ruïna representa tot el que deixem enrere, és a dir, Jesús és un nou naixement, però totes les coses humanes estan en ruïnes i cauen a trossos de velles, de... però Jesús no, Jesús està ahí,
representa un nou món.
Un nou món, i per això si veieu sobretot representacions renaixentistes, el Belém sol ser un edifici decadent que representa això, no? Aquesta humanitat superada per la màgia de Jesús, dels tres reis, que diu que es van postrar. Per això també en este conflicte església-poder terrenal, doncs apareixen moltes vegades això, citats en terra literalment com una cosa de veneració màxima i absoluta. D'alguna manera Jesús ahir representava la mateixa església, i per això reis, no? Perquè tampoc diu res de que foren reis, diu que eren tres savis.
En el Belén, si tot el món avui per exemple Maria ha portat el seu Belén propi, i les figures que no deuen faltar mai és, lògicament, la Mare de Déu, Sant Josep, el xiquet, els tres reis, els mags, l'àngel anunciador, que Sant ella Miquel. És i jo per exemple el Belén, si no està estos pastorets, també em sembla que falta algú.
Escolta, i què passa en la mula i el buey? També el te'ls has deixat fora. No
el
pot ser això.
Sí, el bou i la burreta. Sí. Els animals és per una profecia d'Isaïes, no és de l'Evangeli en si, sinó la profecia d'Isaïes, que dia que havia de vindre el Messies, sembla ser acompanyat d'estos dos animals, que probablement el que representa el bou és la força i la ser la mansedumbre, és a dir, ser una persona pacífica,
sí, reposada. En este cas el que hauríem de veure, perquè no ens fijem, no? És com que tu dius, ho veiem en un món derruït, no? Com que anem perdent aquests missatges que estaven velats, que tenien que anar interpretant cadascú, eh?
Sí, que és el que hem fet una miqueta amb aquest programa, no? Perquè és igual que el Pare Noel, que alguna vegada hem parlat, que si ve de Sant Nicolau, no sé què, doncs és un costum popular, és cultura popular que seguim tots els anys, que ens fa molta il·lusió, però que té molta, molta història i que ha anat superposant-se. Fixem-nos que el que anem a fer avui amb els nostres xiquets té dos, podríem dir 3.000 anys, perquè si s'origina o forma part del zoroastrisme, com hem dit, o del mitraïsme, tot això, vull dir, és una tradició que s'ha anat superposant al llarg de molts, molts segles. Vull dir, el que anem a fer avui és més profund del que podríem pensar. Com profuns són els nostres bons desitjos per a l'any que comença.
Però vostè, què serien? Reixos o magos, Ivan?
Com he dit, serien tot, perquè tot el que han anat incorporant al llarg del temps forma part d'aquesta tradició. Per tant, reixos o reis, reixos en valencià popular, el que nosaltres diguem, però que ens porten doncs això, que ens porten molta màgia enguany, que la necessitem.
Bueno, pues és que això, que m'envien whatsapps, Santi, i jo pues vaig llegint algun, val? Pues un bes molt fort, i que els reixos es deixen molt d'amor i molta salut. Moltes gràcies per el programa. Ens explica sempre coses que no sabem, bueno, i diverses coses més, Santi. Pues bueno, agraïm que estiguen ahí sentint-nos, i com també agraïm la teva presència i la teva sabidoria. És dir, de veres que ens deixes bocabadades, Maria?
Sí, com sempre, la veritat. Saps què? Has parlat de que vas veure una foto de la seva filla, no? Veient
sí,
el concert
de Nadal.
Però és que ningú va veure el xocolata amb xurros. Però una privilegia sí que les va veure, i li va donar molta enveja perquè no tenia des de juny així. No?
Ja te vas dir que te'l prepararés. Jo sempre el preparo.
Sí, d'això pa demà. Pa demà també a Vellers.
Pel matí.
Bon dia també.
Santi Cortells, ens veiem la setmana que ve. Segur de ben segur vindràs a contar-nos coses interessants i que no sabem. I per això t'esperem sempre en molt bona gana de sentir-te.
Gràcies per convidar-me, com sempre, i bones festes a tothom.